La Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
No, ui, em sembla que ens hem equivocat de concepte, que no volíem parlar de l'impostor.
Volia... Ni de drogues, ni de narcos.
No. Ui, em sembla que hem començat com al revés.
Mare meva.
Ni de la CIA. Ai, m'ha posat a tenir problemes.
Amb aquesta, quan passen aquestes coses, Enric...
Ui, això significa no... No ho tenim preparat, tio, és que jo pensava que...
Enric, és que...
No, jo he vist una paraula i dic, mira, agafo això.
Ens passa molt sovint això, sí, aquests equívocs. Mira, amb això... Saps què em passa a mi?
No, què et passa?
Què collons fem aquí, en aquest programa?
Sí,
no estem capacitats, Enric, tu i jo,
per diguis, això,
conduir un programa.
Vale, d'acord, després ho parlem, si vols, hòstia, però no en antena.
És que veus el Buenafuente, veus Alberto i ens escoltes a nosaltres i dius, però què collons, si mai
base,
arribarem...
Boníssims, també, sí, són periodistes, a més a més. Són periodistes, eh?
És que, tio, és...
I tu i jo, què nassos som? Què nassos som, tio?
Gent fent... Tants bons programes, i tu i jo...
Ocupant un espai riquíssim, perquè...
Sí.
Bueno, però jo, perdona, però és que jo...
Què collons fem, tio?
Vam quedar que
parlaríem
de l'impostor, i jo he vist això en el YouTube, i he posat l'impostor.
Què?
No, res, igual, igual. Que, res, que, bueno, com esteu?
Fatal,
no?
Jo, no? Ah, pensava que em preguntaves a mi.
No. Ui, que malament...
És que, Enric, no sé què estem
com
fent
estem
aquí,
entrant?
Tio. No estem a l'alçada, tio, Enric.
No, mira, veia... Ho hem de fer, això, o podem... Sí?
Sí.
Ai, per favor.
Estem capacitats?
Ens hem de sortir.
Ostres.
Mireu. La Bea. Escolta, doncs farem el... Jo pensava que parlaríem de la síndrome de l'impostor, i per això ha sonat aquesta ranxera, no?
Ah, és el que ens passa a tu i a mi, també. No?
Sí, em costa, eh? Em costa reconèixer-ho.
Ja,
em costa.
Ja. A mi també. Costa.
Perquè no és simpàtic, no és simpàtic.
La síndrome de l'impostor. Què collons és això, Enric?
No, és una cosa que està molt... Jo he sentit a tot arreu, moltes vegades, que si la síndrome de l'impostor, i sempre que la sento fa un calfred per dintre, perquè m'han dit, ai, que m'han descobert. M'han descobert. Estic parlant amb algú fent un cafè d'algun tema i dic, iix, jo sé dissimular fins a un punt, però a partir d'un punt ja no sé què dic. I sempre parlem de feina i començo a sentir-me insegur, em poso molt nerviós i jo penso que, no sé, moltes persones parlen d'aquest tema. Sí. És una síndrome, he anat a mirar què és i es veu que és un conjunt de símptomes, saps? Totes les síndromes són símptomes.
Sí, són...
En un conjunt. Clar. I que després, si representa que se sap quina és la causa, doncs es declara que és una malaltia.
Ah, Clar, que, aquests símptomes, no? Que és, per exemple, no reconèixer la pròpia vàlua, no?
No reconèixer la pròpia vàlua, sí.
Clar, està molt associat, que això ho pot patir qualsevol persona, no? En qualsevol àmbit de treball.
Ah, totalment.
El que passa que es fa com més evident, no? Quan és una professió artística, no? Amb músics, amb actors, actrius, passa sí. molt, no?
Bueno, i amb...
Quan té més rellevància, no? Quan estan més...
Tenen focus
allà.
Exacte. Bueno, els cuiners, realment, jo crec que també tota la part gastronòmica i tal s'ha vist molt dintre d'aquests focus. Perquè per...
És que està
molt de moda a si mateixos...
la cuina com a show, també, no?
Clar, com a show.
Masterchef, tots
aquests
art. Programes, no?
Clar. Sí. I realment que estic servint, no? Jo què sé, són professions que han anat a més i que és veritat que en l'àmbit laboral o professional això passa molt.
Saps com es diu també?
No.
La síndrome de l'impostor?
Com es diu?
Dismòrfia productiva, tu.
Hòstia!
És això?
Dismòrfia productiva.
I ve associat també, és curiós, eh?
Sí.
A personalitats molt perfeccionistes.
Sí.
S'autoexigeixen moltíssim
sí.
i quan tenen algun, doncs, fan bé les coses i la gent els hi reconeix, ells no ho veuen, això. Veuen com
que els hi falta molt.
Sí, que els hi falta molt. No?
Com tu i jo, vaja.
Sí. Sí, el que ens passa a tu i a mi.
Que tots som perfeccionistes a tope. No hi ha manera de fer un programa que no estem al darrere de l'última informació sobre allò. Clar que sigui clàssic, perquè els clàssics són molt difícils d'atrapar.
Buf, molt, massa.
Molt. I sempre estem insatisfets. Sí. És veritat, focus. Fa falta focus, deies, fa falta una miqueta de pressió amb aquesta vida la que portem d'immediatesa, que volem tot de seguida. Mm. I no sé si hi ha un filòsof de coreà d'aquell que alguna vegada hem parlat d'ell.
Hi ha filòsofs a Corea? Hòstia, Enric.
No, jo dic que hi ha un filòsof coreà.
Ah, hi ha un.
Sí. Diguéssim que el filòsof coreà que té sang alemanya... Alemanya.
Ostres.
Alemanya! Pues, el Byung Chul Han, que és aquest nom que sempre cal... Va escriure un llibre que es diu... Bon, ha escrit més d'un llibre i un d'ells es diu La societat del cansament o La societat del cansancio. Uh-huh. Que parla d'aquesta autoexigència que tenim avui dia i que ens valorem per la producció. Per tant, aquesta definició que dius de dismòrfia, com has
sí,
dit això?
Sí, la dismòrfia productiva.
Exacte. Té molt a veure. Que no produïm prou.
No.
I després del no produir prou, el no produïm prou bé.
Ah, aquí. Aquest és el problema, no? Jo crec que el no produir prou bé. No? Que també té una altra paraula.
Què va? Explica.
Atelofòbia. Atelofòbia també està molt associat.
Digues.
A la síndrome de l'impostor, que vol dir por a no estar a l'alçada.
Exacte. La por de ser descobert com un frau. Mm-hmm. Més o menys estem encerclant la definició aquesta de què és la síndrome de... que jo sempre confonc estafador amb timador. Ah. Que ara ho parlàvem.
Sí.
Sí, de confong. I vosaltres podeu pensar, us ha passat alguna vegada aquesta síndrome? Us heu sentit d'aquesta manera? És culpa meva? Què està passant a dintre de mi? Quines són les manifestacions d'aquesta síndrome? Manifestació, l'ansietat, la preocupació, la depressió, la inseguretat... Però són coses que sentim també en altres àmbits, no només
sí.
de la feina. Llavors, ostres, no, per favor, que esto no toque lo otro, que nos vamos a contaminar de todo el rato.
I el que tu dius, que angoixa, no?
Sí.
Clar, no et deixa seguir amb normalitat, no? La teva vida, la teva vida professional, sobretot,
sí.
en aquest àmbit, no?
El problema que... qüestió curiosa és que aquest conjunt de símptomes que fan una síndrome, que és la que estem parlant ara, si després es reconeix en un document que es diu Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals, llavors sí que està reconegut. És a dir, tu tens un tipus de síndrome i símptomes que fan que la causa sigui un problema patològic, doncs te'n vas al metge i li dius vostè no està bé, per què li passa això? Pum! I et fan una nota i tu cobres, diguéssim, pots agafar la baixa si tens un contracte. Si tens un contracte, clar. que també és difícil tenir un contracte, també, segons com. I llavors, a partir d'aquí, pots cobrar la teva baixa. Però si no està reconegut, no surt en aquest manual diagnòstic i estadístic de trastorns mentals, si parlem d'una cosa mental en concret, perquè això es considera una cosa mental, doncs llavors pots anar-te'n al metge a dir-li que tens la síndrome de l'estafador, que et dirà, doncs molt bé, rei.
Continua treballant.
Pues por algo será, por algo será.
Ja, ja, ja.
Sí, ai, sí. Ai.
Doncs jo mirant sobre el tema aquest, de la síndrome de l'impostor,
sí.
Clar, he trobat en molts casos de famosos i famoses que ho pateixen i que ho passen molt malament. És com, per exemple, la famosíssima la Taylor Swift, també té molts problemes en aquest aspecte. Ella també es veu com, no? Com una cantant bastant normaleta, no?
Sí.
Que té un èxit que no se'l mereix. No?
La Taylor Swift.
I fins i tot té problemes a vegades a l'hora de sortir a l'escenari en un concert, li comencen palpitacions i té por d'això, que descobreixin que és un frau, no?
Sí.
És curiós.
Sí.
Però de tot, eh? Fins i tot el Cary Grant, el gran Cary Grant, també va patir el síndrome de l'impostor. Hi ha una anècdota que diu que amb un amic seu que li va dir, diu, jo tota la vida he volgut ser Cary Grant. I el Cary Grant li va respondre, diu, jo també. I també ho passava bastant malament amb la fama i amb això, amb el seu nivell d'autoexigència, no?
Clar,
que xocava amb la realitat.
Exacte.
No? Un altre, per exemple, el Tom Hanks.
També, el Tom Hanks.
També ha patit episodis de la síndrome de l'impostor. Després, parlant ja d'escriptors, també. Escriptors també, el Mario Puzo, saps?
El gran. El que puso las letras del Padrino.
Exacte. El gran Mario Puzo, quan estava fent estava ajudant a fer el guió del Padrino, també ho va passar molt malament perquè deia que collons estic fent jo aquí amb una superproducció de Hollywood, no? Una novel·la meva ha arribat aquí, però si jo no m'ho mereixo. És
sí,
curiós, també
exacte,
ho va passar molt malament el Mario Puzo.
El no m'ho mereixo és una de les frases que són símptoma en si mateixa del que tinguis una miqueta de... I quan a més fas una cosa que és reconeguda o que tothom et ve a dir que està molt bé, que agrada, que...
Sí.
I tu dius, bueno, a veure què fem, a veure si... A nosaltres ens passa això.
Sí,
avui mateix ens ha passat, Òscar.
Constantment, abans d'entrar.
Ah, això és... Te'n recordes,
entrem,
no?
Entrem o no entrem? Però si som uns mindundis, som uns merdetes.
Què feu? Ens preguntem, què feu? Bueno, anem a veure si podem fer un ràdio.
Això passa, veus, a la gent...
Però no és simpàtic. Això no és simpàtic de parlar, Òscar.
No
està bé. És
desagradable.
És desagradable perquè toca la fibra rara, no?
Però això, veus, passa a gent real i també passa als personatges de ficció, Enric.
No, tio. Però si la ficció se n'escapa d'aquestes coses.
No. Mira, un altre que pateix la síndrome de l'impostor és el Harry Potter.
No, per Dios, Harry Potter!
I també, saps quin? Un dels grans de la literatura universal, que és el Quixot.
Sí.
Això m'ho he preguntat jo. El Quixot, quan se li passa tota la seva paranoia, no?, al final del segon llibre,
sí.
Quan reprèn la seva cordura, es mor.
Sí.
O sigui, quan té la síndrome de l'impostor, va i es mor, no? Podríem dir la síndrome de l'impostor en el Quixot?
Tu interpretes així, no?
Ell com a cavaller, sí.
Molt bé.
De veure's com un cavaller i veure després que no.
Ja.
Quan ve la cordura, que ell no és un cavaller, no? I es mor. Que el Sancho sempre li diu, no, vuesa merced, podemos hacer de pastores i tot això, i diu, no. Mi viaje s'ha acabat aquí, quan està postrat al llit, no?
Està bé,
no?
Sí, és una interpretació molt
no
guai,
sé.
Molt xula. Home, jo sempre ho poso al costat de...
És que no em mereixo que em diguis que està bé, Enric.
Sí,
tu has de treballar.
Tu has de treballar,
sí,
Òscar, perquè tu fas coses molt
no sé
bones
faig
i molt
aquí.
Ben fetes, i la meva també.
No.
I vosaltres que ens esteu escoltant a casa vostra, tranquil·lament, penseu que esteu fent meravelles i que ningú us digui com esteu portant la vostra vida professional! Entens? Això què collons és? No, és veritat que de vegades diuen que té a veure amb, en aquella època, com totes les coses, no? Etapa de la vida, que és la infantesa, la qual ha mancat un reconeixement i un aferrament infantil. És a dir, aquella cosa de dir, fas bé les coses i en lloc d'animar-te i estimular-te... Ja ho has trencat, no sé què, no agafis això, tira bé això. No, no li donis un ou a aquest nen que el trencarà, perquè bueno, deixa'l que s'equivoqui. Això és una altra de les coses, l'error. La por absoluta a equivocar-se. Si t'has d'equivocar, no aprens, no?
Clar.
Doncs no, no, les coses s'han de fer bé des del principi.
Perfectes.
Perfectes. I ràpid.
Sí, sí, sí.
Llavors, com no vols tenir la síndrome de l'impostor? Si sí, estàs sí. amb una pressió a sobre que...
Brutal.
Que clar.
Però si això fins i tot, Enric, li passava, saps, a un dels mestres de les bandes sonores, ja saps de qui parlaré, no?
Sí.
Tu i jo som que, grans sí, fans d'ell. És un... Jo tinc bastants discos d'ell, tinc moltes bandes sonores, i, hòstia, sempre que escolto la seva música, és brutal, em transporta, no? Et transporta, et fa plorar, et fa riure, et fa... Et transporta a un altre lloc, que no saps ben bé on és, no? El gran Ennio Morricone, el geni romà, no?
I tenia síndrome...
Sí, tenia, patia. Va patir durant tota la seva vida... M'estàs
deixant molt tranquil.
La síndrome... Sí, 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 sí.
Home, però hi ha referents que diuen, com a mínim... Clar.
Molt
no
gran,
sento...
clar. Sí, sí. Sí, sí, el gran geni, l'Ennio Morricone, creia que estava sobrevalorat completament. I, bueno, és el que dèiem, no?, que la síndrome de l'impostor està moltes vegades associat a un alt nivell d'autoexigència, que és el que li passava al mestre romà, no? I és curiós, perquè ell sempre veia que ell sempre feia obres menors, no?, que la seva música estava molt sobrevalorada, però és que ha influenciat a moltíssima gent, a gent del rock, fins i tot, amb grans monstres del rock, a altres... mestres de les bandes sonores, no? Creadors de bandes sonores. Mm-hmm. Vols que escoltem aquí alguna cosa? De l'Ennio Morricone, però interpretat per monstres. Per altres monstres.
Ostres, fa... monstres.
La música d'un gran tòtem monstre.
Els monstres de l'Òscar Masdové.
Per altres monstres, sí.
Podria ser el nom del teu programa de ràdio.
Sí. Grans monstres. Què et sembla si escoltem?
Vinga.
El Once Upon a Time in the West?
Vinga, va. Això no són els Dire Straits?
No. És una banda sonora d'Ennio Morricone interpretada pel Bruce Springsteen. Escoltem-lo.
Thank you.
Quina meravella, eh? No sembla Bruce Springsteen, però sí, sí. Aquí està el...
La influència, aquí està, sí. La influència absoluta d'un geni.
Sí, s'ha fet ara un... Bueno, fa poc, fa 2 anys, sí. El Giuseppe Tornatore, gran director italià de cinema, ha fet un documental sobre l'Ennio Morricone, perquè eren molt amics, i Ennio Morricone va composar moltes bandes sonores de Giuseppe Tornatore. I ha dirigit un documental que es diu Ennio el Maestro, no? I parla molt així de les ferides íntimes de l'Ennio Morricone, del gran mestre. I segons el Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone es sentia culpable de fer música menor, no?
Menor.
Com les bandes sonores, per ell era música menor. Ell sempre estava obsessionat amb la música absoluta, no? Que és la que més s'aproximava a la música clàssica.
Clar,
no?
Clar.
I m'estan trucant.
A veure, atenció, atenció!
Espera't.
Baixa per la finestra.
Vaig a veure qui és.
A veure...
Ui, spam, disculpeu, eh?
Quina bona música,
spam.
Eh?
Sí. Aquest, és veritat, és guai, eh?
Sí,
sí, sí.
Missió impossible, Lalo Schifrin.
Lalo.
Disculpeu, eh? Doncs això...
És cert, el comparar-se amb i el desvalorar-se i minusvalorar-se perquè la comparació, tu creus que no surt al teu favor, perquè tothom, com a estereotip, considera que la mida del que és excel·lent està en aquell lloc. Ser la música clàssica de l'Ennio Morricone, no? O sigui, també he dit el tema de valors d'una societat que pensa que el que s'ha de fer és treballar, produir, aprofundir en aquesta producció, ser millor que l'altre, vull dir que estigui instal·lada en això. Perquè, com deia aquest filòsof coreà-alemany, hi ha una dictadura del que és igual. Per tant, aconseguir que tot és igual, aquesta igualtat fa que tinguem un valor comú i entrem en una mena d'espiral en la qual no busquem les causes, però sí ens enfoquem en els símptomes. Aquesta mena de consideració com a síndrome va començar l'any 1978 amb l'estudi de dues psicòlogues i centrava bastant en el dubte que les mateixes dones sentien quan ocupaven càrrecs de responsabilitat que fins llavors no havien ocupat, i llavors van estudiar sobre les sensacions que tenien aquestes dones d'ocupar llocs que no li corresponien. I llavors tot el sistema psicològic de sentir-se malament i de sentir que no eren mereixedores, perquè es comparaven amb els homes, i es comparaven amb aquell estereotip, no? Que és com podia ser l'Ennio Morricone comparant-se amb una música clàssica,
amb Bach,
que és
o Mozart.
Exacte, imagina't. Pues, bueno, cadascú, si en la dictadura del que és tot igual, sí, però si és tot diferent, tot té la seva riquesa. Amb les dones, per exemple, jo he trobat i us vull compartir, un anunci molt concret, que crec que... fa de metàfora, una mica, si fem una lectura una mica més metafòrica, del que passa quan parlem de la síndrome de l'impostor. El confrontem amb el mirall de l'estereotip del moment, és a dir, amb el mirall en el que es compara, en el que pensava en aquell moment que era la bona conducció d'un cotxe. I llavors posaven en dubte la capacitat de la dona per conduir.
Atención, obedece el reportaje rodado en París acerca de la mujer en el volante. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Las calles no deben ser una pista de carreras. Sin moderación y prudencia no se puede circular. La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia rector del tráfago. Pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa. Suposiciones vanas. Se para cuando, dónde y como quiere. Y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto. sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina.
És una passada, sí, és una passada. És que amb aquest estereotip... Mare meva. De la dona.
Hosti, és que és un no parar, tio.
És una veure, rere l'altra.
Clar, avui en dia crucificarien aquest home. És... Però a més clar... que té la veu així com del nodo, no?
Sí, 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 això és una...
Eren els mateixos sempre, no?
Sí, exacte.
Segur que això es posava al nodo, no? Franquista.
Sí, és un anunci en blanc i negre, això dels anys 60, mare, i se'n van a París a parlar de París, clar.
Clar, clar.
També fa gràcia, eh?
Perquè era la modernitat, París, no?
Exacte.
Comparada amb Madrid o Barcelona.
Exacte.
No?
Mira el que passa en París, con las mujeres conduciendo. Pues, clar, però... Això, com a exemple de clar, com després te n'adones com a dona, que sí que saps conduir, que no passa res, i, però t'estan pressionant i bueno, potser dic jo que algú deu pensar que no li toca que li diguin que condueix bé si sempre no estan fetes per conduir. Si fas una bona feina i... Avui dia aquí tenim una titulitis i aquí diu que si no tens un títol no pots treballar, també. A Alemanya i altres llocs d'Europa et diuen que demostris que saps fer una cosa. Ja pots portar el paper que vulguis. Però bueno, és igual.
No, aquí no. Aquí és... No?
No.
Té molta més importància el títol que
exacte.
El que puguis tu realment fer.
Pues no. Potser per això també aquí tenim un cert grau de síndrome de l'impostor. Ah. Perquè...
Sí, sí. Jo crec que també és molt fàcil de falsificar, no?, un títol.
Buf! Ho hem vist, no? Així la veia, fa així amb els ulls, amb les celles cap amunt.
És que clar, estem al Mediterrani, la picaresca, el que hem parlat moltes vegades, no?
Doncs que fort que l'Ennio, anem i venim, que és com som nosaltres, però un geni, una persona que influeix i que hi deixa petjada en tots els creadors també d'altres gèneres, pensi això de si mateix, no?
Sí, sí, sí. Sí, el Tornatore en aquest documental diu que no s'havia jutjat bé, no s'havia jutjat bé les seves pròpies creacions, composicions. I clar, ell, per ell, el que era moltes vegades Andròmines, no? Composava una cosa, deia, vaya merda, que he fet, es convertien en un èxit mundial brutal, no? És supercuriós. Escoltem la versió que Enric, si et sembla bé.
Sí, 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 que bé, que bé.
Que fan uns altres monstres de la història del rock, no? Els Metallica.
Uah, què dius?
Metallica, ja saps que, bueno, ja ho sabeu molts de vosaltres, amb els que ens esteu escoltant, oients i oientes, de que Metallica comença els seus concerts amb el tema Ecstasy of Gold i amb pantalles projectant escenes, l'escena final, sobretot, del Bueno, el Feo i el Malo, no? Del gran Sergio Leone. Escoltem la versió que fan Metallica d'un tema del mestre, de Ennio, que és el Ecstasy of Gold. Escoltem-lo.
Vinga.
Thank you.
flipes.
Les bandes que són així, que d'entrada dius, que ruido, que ruido, que re. Hi ha tot un lirisme impressionant en totes les bandes que estan distorsionades ara. I aquesta cosa potser els uneix amb Ennio Morricone, quina meravella, no, no? Sense veu, eh? Sense veu, eh? Ojo.
És igual que els Iron Maiden, no? Em sembla que havíem parlat tu i jo de unes sessions que es van fer una cosa de fa 10 anys a Granada. L'Orquestra Simfònica de Granada van fer un seguit de concerts que es deien From Back to Radiohead i feien una versió de Iron Maiden amb tota l'Orquestra Simfònica brutal de Trooper amb un tenor. I és allò, et posa la pell de gallina. Hòstia, sembla una peça allò d'òpera clàssica. Sí.
Aquí està la cosa de la diversitat. Sí. No del mateix, divers. Quan estem amb la diversitat enriquim, anem a frustrar-nos. No?
I el que deia el director de l'orquestra era, no, si nosaltres el que fem és un homenatge a tota la bona música. Des d'Iron Maiden a Bach, clar, a Mozart, clar, a Radiohead, no? Els Beatles, sí.
No la bona comparaves música. Amb Mozart, no et comparaves amb Bach ni
són clàssics ja també.
Així és.
Iron Maiden, Metallica també són clàssics.
Ara els coneixem tant o no els tenim tant, però sí, d'aquí 100 anys, com tu dius,
sí. També seran uns clàssics, clar.
Això almenys és la nostra aposta i que estarem vius tant per veure-la.
I tant, home.
Aquí estarem a la Caverna
no
Galàctica.
No dubtis pas. No ho dubteu pas.
Això mateix, no ho dubteu pas.
Què més, Enric? Què podem dir aquesta... La síndrome aquesta dels collons.
Sí, senyor, tens raó. Aquesta nova definició de l'OMS, la síndrome dels collons. Crec que és més rentable per a la societat en la que vivim tractar els símptomes que no pas les causes de les malalties.
Sí.
I d'aquesta manera anem fent. I
és que anem molt de pressa, tu.
Exactament.
Què li passa a vostè? Oh, em fa mal aquí. Doncs,
pam.
És que, clar, no tenen temps per mirar ben bé què és el que et passa.
No. Per això m'encanta a mi tota la...
Per això les farmacèutiques s'estan forrant més.
Totalment.
Avui en dia, més que mai.
I després et preguntes si tu et mereixes o no un reconeixement i si ets un frau o no. Un frau? Frau vol dir senyora o germana? Germana, no, en alemany?
No ho sé.
Sí, em sembla que és frau. Escolta'm.
Mira
la publicitat com tracta aquests temes. Mira, anem als símptomes, no anem a la malaltia. Per exemple, que tens insomni? Tranquil. Mira, pren això.
A veure.
¿Sabías que 6 de cada 10 personas tiene problemas para dormir? Y todos necesitamos al menos 8 horas de sueño. Si vos tenés insomnio ocasional como yo, no te preocupes. Ahora llegó Sleepy, el primer facilitador de sueño para el insomnio ocasional de venta libre. Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar de un sueño reparador sin producir acostumbramiento.
Con Sleepy, dormí bien.
Però no només... Mira, que tens mal de panxa? Pues, prendo això.
Mudarnos juntos fue una gran decisión. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza. Confía en Buscapina.
Doncs ja està, eh? Si tens insomni, mal de panza, mal de panza.
O sigui, ella confia en la seva intuïció i en la seva panza, no?
Sí.
En el seu estómac.
I ell, doncs, pren-te una cosa de l'Sleepy i llavors d'aquesta manera podràs tenir totes les hores que dormis per produir després el que hagis de produir bé, estupendament, clar, el teu cos, la teva vida.
Puguis llevar ben d'hora, que el que deia el Guardiola,
exacte,
no? També.
I el,
si ens llevem ben d'hora.
I a trabajar, no? Són gent molt visionària.
Sí, total.
Sí. I mentrestant, després de la treballa, pensa que no et mereixes si fas una cosa ben feta que t'ho diguin.
Clar.
Però és molt típic, no? Jo t'estimo, i com t'estimo et dic les coses que estan mal. Les que estan bé no cal que te les digui.
Clar.
Això és una miqueta problemàtic.
Jo crec que s'ha de dir les coses bones i les dolentes. No?
Ara. Doncs potser ara sí que ho entenem, però sembla ser que no ho hem entès gaire, o com a mínim no tothom ho ha entès d'aquesta manera. Aquí dins tenim por a equivocar-nos i millor no dir que no saps una cosa que no pas, que no sàpiguen que no la saps, no? Millor dissimula.
Ja estem una altra vegada amb la síndrome de l'impostor.
La síndrome de l'impostor. Ta-ta-tan! Home, què pensa la gent sobre la síndrome de l'impostor? Per què no fem unes quantes preguntetes?
Vols dir? Hòstia, avui fa fred, no tinc ganes, tio, de sortir al carrer.
Ah, perfecte, doncs sortim.
Cabron.
Time to time. Nosaltres sabem que us agraden les entrevistes perquè són, diguéssim, la part més interessant del nostre programa i som sensibles a les vostres peticions, oi, Òscar, i hem fet l'esforç de fer una entrevista que sí, realment és interessant.
Sí, hem baixat de la ràdio i hem caminat una miqueta, en poca estona, perquè estem aquí al costat de la ràdio, al Wild Geese, i avui entrevistem a en Xivi Valls.
Hola.
Xivi Valls, què tal?
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda. Xivi, el nucli, el tema central del nostre programa d'avui és sobre la síndrome de l'impostor. Tu, que també tens una part d'artista, ets il·lustrador. Has patit alguna vegada això de la síndrome de l'impostor? Has sentit alguna vegada que no estàs al nivell, que et compares constantment amb altres? Explica, explica.
Cada dia. O sigui, cada dia de la meva vida sempre he estat patint aquesta part lletja de comparar-te, de jo estic al nivell, jo puc fer això, jo... Bueno, ja et dic que sempre he estat sota aquesta ombra i va ser fins que un cop vaig fer un clic, vaig dir, què carai, què està passant, no? Vull dir, jo podria intentar fer alguna cosa, i va ser quan vaig començar a llançar-me a la piscina. Però ja et dic que durant molts i molts anys aixafat per aquest síndrome que jo no el coneixia, quan jo el patia, però no sabia ni com es deia, no? I al cap dels anys m'anava entrant, ah, calla, que hi ha algú que es diu així, no? Que es diu el síndrome de l'impostor. No sóc l'únic, veig que és més comú del que d'això. I res, ja et dic. Però jo crec que és normal, amb tots. Vull dir, no crec que sigui algo que només ens passa uns quants, sinó jo crec que en totes les feines, no només les artístiques, acabem passant per algun moment per aquest sentiment de jo estic a l'alçada, jo ho estic fent bé, jo em puc vendre d'això. Vull dir, jo sóc vàlid, i tot això, com deies, és per la culpa de les comparatives, per a vegades la pressió social també, de no, és que si no fas això no vals, o és que has d'haver estudiat això per poder treballar de l'altre, i és dur, és dur.
Xivi, has dit que a partir d'un moment, va ser un moment que llavors, què va passar, el clic aquest, què va ser?
El clic va ser una miqueta, i tampoc fa gaire d'això, vull dir, va ser en el moment en què vaig dir, a veure, un momentet, o sigui, sobretot em va passar amb el tema d'il·lustració, no? Que parlàvem, jo sempre he volgut dibuixar, jo sempre dibuixava, ja de petit, quan anava al batxillerat inclús feia els meus còmics, havíem tingut els meus fanzines amb els col·legues, però jo sempre em quedava a la retaguardia, em quedava a la part de més administrativa, la de maquetació, la d'organització, la d'editor, per la por de... Jo no hauria de dibuixar, no? Perquè hi ha qui dibuixa millor que jo. I el clic va ser, ja et dic, no fa gaire, quan vaig veure un momentet. Ells dibuixen millor que jo, això no ho decideixo ni jo ni ells, ho decideix el públic. És a dir, potser els meus dibuixos a aquesta gent no li agrada, però potser hi ha gent que sí. I llavors es va dir, doncs llença't a la piscina i ja trobaràs el teu públic. I vaig començar a fer el que em donava la gana. I vaig fer coses que potser no són normals per mi, perquè si vosaltres que em veieu, no? Dieu, bueno, aquest xaval què deu il·lustrar, no? I tal com em veieu, deu dir, bueno, aquest deu dibuixar calaveres i coses d'aquestes. I acabo dibuixant en colors pastel, roses, blaus... Per què? Perquè és el que em ve de gust. I això va ser aquest canvi de, vaig a fer el que em doni la gana, i a qui li agradi, que ho compri, i qui no, pues, ja s'ho farà. És el seu problema. I és on vaig dir, res, i això amb totes les feines es pot aplicar, eh? Vull dir, és, jo ho faig, i si no t'agrada, doncs mira, tens una altra alternativa, però aquí estic jo, fent el que a mi m'agrada, i com a mi m'agrada, i si algú vol, endavant.
Sí, és curiós perquè aquesta síndrome està molt vinculada a l'excés d'autoexigència, no? Moltes vegades, i és veritat, que, com molt bé dius tu, i hem parlat abans amb l'Enric, no? De que això passa no sols a la gent que té una feina creativa, no? Com pot ser actor, actriu, dibuixant, pintor, músic, no? Sinó que també pot passar a un manobre, no? Que està allà pujat dalt d'un andami, no? A l'escombriaire, al cambrer o cambrera. És molt curiós.
Coneixes algú que tingui la síndrome d'aquesta síndrome de l'impostor però que no ho sàpiga?
Tothom, jo crec, eh? Vull dir, crec...
Algú a prop que li diguis tu després d'aquesta entrevista, escolta, vine aquí que t'he de dir una cosa.
No, jo crec que tothom el té, l'ha patit, o sempre hi ha un moment en què es planteja, no, si està al nivell, i ja et dic, eh? No existeix el nivell. Vull dir, una altra de les coses que m'ha fet donar un clic és, aquest està venent, i des del meu punt de vista no té el nivell, però està venent, jo també podria vendre, perquè potser des del seu punt de vista jo no tinc el nivell, però el d'algun tercer sí. I això ens passa a tots. Vull dir, jo, per exemple, tinc molts amics que... Oh, jo vull il·lustrar, doncs fes-ho, saps? Oh, és que qui comprarà això? Ja trobarem el públic. I si no, doncs practiquem. Què és el que no et fa veure que estàs a un nivell o el que et fa patir de que no venguis? Per començar, el vendre és el teu objectiu o el teu objectiu és dibuixar? Perquè si el teu objectiu és dibuixar, que t'ha d'importar zero el que diguin els altres. En el moment en què vols vendre, ja t'ho pots plantejar d'una altra manera. Però és que hi ha públic per tot.
Escolta'm, Xivi, és que anem una miqueta contra temps en aquest programa. Sempre estem lluitant contra el temps. Aprofita ara per fer una miqueta de promoció, perquè un ocellet m'ha dit que tens un podcast que es pot veure a YouTube, escoltar Spotify, Vox i diverses plataformes més, que està la primera temporada, que és La penúltima i cap a casa. Explica, fes promoció, vinga.
Vinga, va, és el moment. Doncs mira, La penúltima i cap a casa és un projecte que amb un company reunits en el bar, i en tant, això de reunir-se al bar és molt important, com ara, efectivament, sí, bueno. I vam decidir que volíem fer un programa de bueno, nosaltres anàvem més enllà, volíem tenir el nostre propi canal de televisió, el nostre programa de televisió, que fos en català, això sí que ho teníem molt clar, perquè no perquè tinguem res en contra del castellà, sinó perquè considerem que hi ha molt contingut en castellà i n'hi ha poc en català, és així de simple. I vam decidir muntar un programa, i volíem que fos així desenfadat, amb humor. Bueno, potser que aquest tipus de programa us sona, no? Algo així.
Hombre, hòstia, potis, tio.
Vale, i res, vam començar, i és un programa de dues persones que estem xerrant a la taula d'un bar, en el que ens expliquem la vida. No diem res, en el fons. Intentem també tenir un tema central al qual no li fem cas. Vosaltres li feu més cas que nosaltres, ja us ho dic ara. I també en cada programa, bueno, en la primera temporada era cada dos programes, teníem un entrevistat en el que li preguntàvem coses de la seva vida i alguna cosa sobre el tema que teníem triat, però és que el tema era... Et puc dir temes que és que no tenen sentit fer-los, vull dir. Vosaltres encara teniu una coherència, però nosaltres era... Avui anem a parlar de les llúdrigues, m'entens? I no... Ni tan sols analitzàvem, o sigui, ni tan sols ens informaven de alguna sobre les llúdrigues. Vull dir, parlàvem perquè ens feien gràcia, ja està. I el programa va d'això. Per què en un bar? Doncs perquè és que la conversa que tenim realment és la típica que tens a sobre barra. És a dir, a última hora, a l'hora de tancar el bar, que t'estàs fent la copa així mig corrents perquè tanquen i que sembla que estiguis salvant el món, no?, amb el que estàs parlant i realment no parles de res, doncs això vindrà a ser el programa. És...
Veus, Enric, hi ha programes més absurds que el nostre.
Exacte, doncs a veure si ens trobem en el bar un dia, amb vosaltres.
Home, jo sé d'algun que ja ha vingut.
Sí. Ah, que sí. Recordeu, La penúltima i cap a casa, Xivi Valls i Jordi Bussoms.
Vinga, sí, tots som víctimes de la síndrome.
Veus? No, tothom ho té molt clar, eh? Perquè ja és que és una miqueta complicat. És complicat de definir, això.
Molt, molt. Sí, sí, el gran mestre romà, Ennio Morricone, del que estem parlant molt com a figura central, no? Per il·lustrar una miqueta, sobretot musicalment, sobre la síndrome de l'impostor, no? Escoltem un altre, ja, l'últim tema.
És que m'has deixat molt frapat amb la idea, doncs, que una persona amb els coneixements i amb l'inspiració i l'art i l'artista pugui sentir-se d'aquesta manera.
Sí, ell, com que no es fiava gaire del seu parer sobre la seva música, saps què feia, Enric?
Què feia?
Saps quin filtre utilitzava? La seva dona, Maria.
Ah, clar, sempre hi ha un còmplice. Sí. Un...
La seva dona no sabia res de música,
clar,
però era una dona que tenia un sentit comú increïble, no? I sempre li preguntava, li posava el, o li ensenyava les composicions que feia i la sí. seva dona li deia, pues aquesta sí, sí, aquesta sí. no.
Quina manca de confiança en
sí,
el mateix.
Sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
És un altre dels símptomes que diríem de la síndrome, la manca de confiança.
Totalment.
I mira que aquest home bevia, menjava, sospirava, somiava, respirava música.
Totalment. Escoltem una versió d'un altre dels grans monstres, també, que és el Roger Waters, de Pink Floyd, fa una versió també d'un tema d'Ennio Morricone. És el Lost Boy Calling. Escoltem-lo.
Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again. And in Mott Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind.
The child in the
sé.
Sí, jo tampoc sé res.
Quina situació aquesta. Quan sents l'obra d'algú i t'inspira, i a tu inspira també a persones del teu regne, no? El regne musical, si vols dir-li així, o... doncs que puguis sentir-te insegur del que fas i que no ets mereixedor dels reconeixements i dels mèrits. Doncs... no sé si sap greu o no, però bueno, home, si es transforma en un malestar vital, sí, perquè em diràs tu. Això me recordo el Paco de Lucía, quan parlava que la guitarra era el seu infern, també, no? Però potser és una altra cosa. Sí, en lloc del reconeixement, el càstig per la perfecció. És allò que deies. Hòstia,
ser fotut, això, de buscar la perfecció, perquè no existeix, no?
Clar, no existeix i ho saps i has de continuar i totes aquestes coses...
Sí, Paco de Lucía, gran, també.
Sí. Home, de vegades quan parlàvem, i hem parlat molt del reconeixement, te'n recordes, Òscar, i del tema del reconeixement, que és potser de les poques coses que els déus no perdonen, no sentir-se reconeguts, perquè bàsicament si no els reconeixes ja no existeixen.
Clar, ja deixen de ser déus, no?
Ja està. Són tan poderosos i tan forts... que si els manca el reconeixement dels més dèbils, ja no són poderosos i no són forts.
Hòstia, els déus clàssics busquen el reconeixement. És com els youtubers, no? I els influencers. Sí. Serien els nous youtubers els... influencers, els déus. Són déus, els influencers i els youtubers.
Són còpies, es volen assemblar, s'assemblen, són conscients d'això, no són conscients. Ostres. No sé si és així. El que passa és que sense esforç doncs no pots col·locar en un altre lloc, i la veritat és que potser si no tenim déus com Nietzsche, alguna interpretació, si som nosaltres mateixos els nostres déus, som els que podem canviar les coses.
No, però no et deixaran. No? Sempre seràs criticat.
Sempre. Bé. Sempre seré criticat, però... qui em criticarà?
Però tu lluitaràs.
Sí, senyor.
Fins al final, no?
Sí, sí, home, em constituiré lluitant fins al final.
Com un boxejador.
Com un que sua i que pateix i que s'entrena i que sap que l'esforç el portarà al final i que el que tingui s'ho haurà guanyat.
I tant.
I serà merescut, encara que em diguin el contrari.
A hòsties, no?
Hòstia, això em sona molt, no? Sí. Això que estem parlant ara.
És veritat. A un personatge.
A veure, a veure.
De la cultura popular, que el tenim ja dins de l'ADN.
A veure, un personatge que lluiti pel seu propi reconeixement.
Mira, la B ens està donant una... sí? Una pista.
A veure. Damn, Rod, come on! Tot és avui. No hi ha un demà. Figura, hem començat amb un timador que no tenia res a veure amb el que nosaltres volíem dir.
Sí, sí.
I amb qui acabem?
Ah. Amb Rocky Balboa.
Amb Rocky.
Icona de la història del cinema, no?
El cinema.
I el tema aquest de la música, sí, de la música del cinema.
Sí, sí. I a més que és això, és totalment l'oposat, és a la síndrome de l'impostor.
Totalment. Aquí ens guanyem les coses amb la suor i també amb l'esforç.
És un tio que creu completament en ell mateix, això, no?
Creieu en vosaltres mateixos.
És la gent la que vol que tingui la síndrome de l'impostor.
Deixeu a la gent de banda.
Que els hi doni pel sac.
Exacte.
Endavant. Endavant. Vosaltres podeu.
Sí.